Molt bon vespre. Benvingudes i ben trobats al taller de ràdio de Villa Urania. Ha arribat l'hora del Calaix de Sastre, un magazín on hi ha de tot i força. Compartim aquest vespre el micro amb en Fran. Què ens portes avui, Fran?
Hola, bona tarda. Jo avui us portaré una secció que s'anomena Homenatge a la música.
Doncs molt bé. Laia, què ens portaràs tu?
Doncs avui us porto la tendència de robes.
Tendència de robes, molt bé, sí. Magnífic. I tenim a l'Erika als comandaments de la nau.
Hola.
Així és que...
Molt bona tarda.
Portes bé?
Sí, sí.
Fantàstic, estupendo. Au, doncs som-hi. Fran, ens has avançat que faries un homenatge a la música.
Sí, correcte. Jo aquesta setmana m'he animat una miqueta i la meva secció es diu Homenatge a la música, com abans he dit. I si us sembla bé, sentim un momentet l'inici d'aquesta cançó, val? A veure si la reconeixeu, i us explico. Aquesta cançó que sona és Thriller, del disc de Michael Jackson del 30 de novembre de 1982. I encara avui dia, aquest disc és el més venut de la història de la música, amb unes 65 milions de còpies venudes. I per què us porto aquesta cançó? Us preguntareu, quina importància té la música a les vostres vides? El disc Thriller és el primer disc que jo vaig tenir a les meves mans quan jo tenia uns 10 anys. En format caset. Només escoltar alguna d'aquestes cançons d'aquest disc em porta directament a la meva infantesa. Que importants són algunes cançons que tenen el poder de portar-vos a altres èpoques de la nostra vida, com si aquestes cançons fossin màquines del temps. Ens fan recordar moments de la nostra infantesa, moments d'alegria, moments de tristesa, el primer petó, el primer viatge, moments de melancolia, etc. Si em permeteu, faré breument un recorregut que jo anomeno el meu currículum musical vitae. Ja he dit abans que el primer disc que vaig tindre a les meves mans va ser el de Michael Jackson. Durant l'AGB i l'institut, escoltava grups com A-ha, Pet Shop Boys, Spandau Ballet, George Michael, i sobretot un grup que em va marcar molt, que són els Depeche Mode, amb el seu disc en directe 101. El Sopa de Cabra, amb el seu disc Ben Endins, i hits com l'Empordà, entre altres, em porten directament a la meva època del servei militar. Després van venir cançons de discoteca, música disco, música dance, Max Mix, etc. L'època, diguem, amb més hormones. Més endavant, vaig fer-me fan dels Héroes del Silencio, L'Último de Fila, entre altres grups. Hi ha un grup, per sobre de tots, que m'ha influenciat molt com a músic amateur que jo sóc, i són els U2, els U2, i sobretot el seu guitarrista, The Edge, amb les seves melodies i composicions. I per últim, aquests darrers anys, vaig descobrir un grup d'Argentina que es deia Soda Stereo, i el seu líder, Gustavo Cerati, que també va fer carrera en solitari. Per mi, aquest guitarrista, Gustavo Cerati, compositor i guitarrista, és un dels músics amb més talent que jo he vist i el que més m'ha influenciat a l'hora de tocar la guitarra i composar les meves cançons i les cançons que toco amb els grups de música. Dit tot això, què important és la música, com per exemple a les pel·lícules, a les bandes sonores, o només escoltar-les i ens porten de manera directa a l'emoció d'aquell dia on les vam veure. També en les sintonies dels mítics programes de ràdio, els anuncis publicitaris de televisió o simplement cançons concretes que van lligades a vivències personals al llarg de les nostres vides. I per finalitzar, jo us pregunto, es valora prou el poder de la música? Podríeu viure sense música? Penseu que és un tresor que no valorem prou? Heu experimentat algun canvi d'estat d'ànim només escoltant una cançó en concret? I ara us pregunto, què ho penseu de tot això?
Bé, definitivament has tret un tema que està bastant lligat amb el que jo proposaré més tard. Però sí, efectivament, la música té un paper importantíssim. Tu has fet el teu currículum musicae i jo diré que el meu és una miqueta més antic, perquè, sí, clar, per mi els meus grups de referència són de l'època més sinfònica, des de Pink Floyd a Genesis, a Yes, coses d'aquest tipus. I efectivament hi ha moltes d'aquestes músiques que tenen un efecte evocador de situacions d'aquella època. Però sí que és veritat que després, durant un temps determinat i degut a que perds contacte amb la música deixa de tenir el mateix valor i en el meu cas desapareix una mica fins que aquests darrers anys l'he tornat a recuperar una mica. Però durant un període intermig la música va com desaparèixer de la meva... de la meva vida i no escoltava música pel gust d'escoltar música, l'escoltava pues, perquè la sentia a la ràdio o perquè escoltava la música, però no tenia un paper important dintre de la meva música.
Mm-hmm. Per mi la música, sincerament, és una cosa que sempre ha estat present a la meva vida, que vulgui o no... bueno,
vale,
sempre...
vaya, sí, ara comencem.
No, però sí, sempre he estat present i segueix estant present. És a dir, jo quan vaig al cotxe escolto música, quan estic fent deures escolto música, encara que sigui així més relaxada, no? I sí que és una cosa que em porta moltes vivències. O sigui, no la tinc relacionada exactament amb una persona, per exemple, que em podria portar bons records, no? Però sí que ho tinc doncs relacionat potser si vaig a un concert, no? I m'ho passo genial i després un dia qualsevol escolto aquesta cançó. Doncs òbviament doncs sí que em porta alegries.
Sí, és que per mi també la música és com superimportant, és com bàsic, ho és tot entre cometes, enteneu-me, però per mi aixecar-me i posar-me una cançó enèrgica que em tregui del llit...
És que
és
et pot canviar
molt...
l'estat
sí,
d'ànim d'un
sí,
moment
sí,
a l'altre.
Sí, totalment. Llavors, per mi la música és importantíssima, vull dir, és un element sense la qual, com deia, si, que preguntava si podríem viure o no sense la música, doncs jo crec que sincerament no podria viure sense música o, si més no, la meva vida seria com totalment diferent. És a dir, hi ha moments per tot, vull dir, també la música hi ha diferents estils i diferents cançons per tot.
Correcte,
llavors,
cada moment.
És com que m'acompanya amb cada estat d'ànim i si vull posar-me de bon humor, òbviament hi ha moltes cançons que em canvien l'estat d'ànim. Llavors jo crec que això és meravellós. I sí que és cert que els estils van canviant i que bueno, no sé, als anys 70 s'escoltava un tipus de música, després va evolucionant tot i va canviant, però el canvi també està bé, no?
Això és el bo, no? Que cada generació té la seva, no?
Sí,
com la
sí.
seva playlist, no?
I jo diria que ni és bo ni és dolent, és simplement diferent.
I experimentar, portar coses noves.
Sí.
Jo crec que sí, que sempre està bé escoltar clàssics, però també està bé innovar.
Què escolteu ara?
Ara mateix? És que, clar, és que depèn tant del... No ho sé, si hi ha alguna cançó que de cop descobreixo, puc posar-la en bucle i no parar amb aquella cançó fins que, mira, potser fins que m'encanso. O potser, no ho sé, hi ha cançons, allò que en diem d'estiu, que escolto més a l'estiu perquè surten a l'estiu, i quan les torno a escoltar, anys després o quan sigui... Ja és com em porta totalment...
Jo el que heu comentat abans que m'ha fet recordar que jo fa uns anys feia esport, feia curses de 10 quilòmetres i sempre tenia que córrer amb música perquè és que el canvi d'estat d'ànim, sobretot potser els últims 2-3 quilòmetres que tens que apretar, que vols... I llavors sense música jo pensava, hòstia, jo ara no tinc música aquí, que em foti un xute... I seria molt diferent. O sigui, és el poder aquest que té de com que t'entra dintre i treu més de tu mateix, no?
I jo crec que et treu una mica dels teus pensaments. És a dir, potser tu estàs molt esgotat, no pots més i tal, i això, el fet que hi hagi música, pot ser que no et deixi tant pensar en bueno, les coses que tens al cap i més com focalitzar-te i en el ritme una mica de la cançó, no?
Però no, no teniu una miqueta la impressió de que actualment la música està molt mediatitzada per al comerç, diguéssim, o sigui, el que seria cançons ràpides que donguin molts clics en el Spotify o el que sigui i fer molts diners i a por otra. Ho dic sobretot pensant en que hi ha uns grups mítics, ja no parlem ni dels Rollings ni dels Beatles, sinó, Fran, tu n'has comentat alguns, però que han durat diverses generacions. Ara la impressió és que els grups, cantants, el que sigui, duren un any, dos anys, i de cop i volta desapareixen.
Però jo no crec que sigui per la música en si.
Ha canviat la manera de consumir la música. Ha canviat. Ara tenim tant el ventall, tantes opcions, que als 30 segons, quan comences a escoltar una cançó, si veus que no d'això, vas a una altra. I abans et compraves el disc, l'escoltaves... El que és el consumir la música ha canviat totalment.
Sí, però també crec que depèn una mica de cada persona. És cert que pots estar clicant, no, a l'Spotify, que és molt fàcil. Mm-hmm. Cliques en una cançó, t'escoltes 2 segons, 5 segons al principi, si no t'agrada ja canvies. Però si vas escoltant i això, també hi ha cançons que et trobes i et quedes amb aquelles cançons durant un temps. Vull dir que depèn.
I jo penso que també és una manera de descobrir nous artistes. És a dir, potser abans el fet de comprar-te un disc i que sempre hi haguessin els mateixos mítics, no? Uh-huh. És com que aquests estaven molt enlairats i per als novatos, no? Per als que comencen, potser era més difícil. I ara és una manera de conèixer més ventall i doncs potser tu trobar també com el teu lloc, no? O de dir, mira, doncs m'agrada específicament aquest, no? Aquest tipus d'indie i tal. Doncs mira.
Sí. Jo també ho plantejava com a segon pla, diguem, en el sentit de, us imagineu una pel·lícula, per exemple, de por, no? Que ja la música ja t'estimula amb una sensació concreta, amb unes emocions concretes, les pel·lícules d'acció. Imagineu una pel·lícula sense música, no? L'important que és la música i està allà com que no la valorem prou, no? Per aquí anava també una mica el meu plantejament. No?
Però a què et refereixes exactament, a que no la valorem prou? O sigui, et refereixes a que l'estem consumint com una cosa com fast food?
No, no, que li donava importància, li donava importància. O sigui, volia ressaltar la seva importància.
Sí, perquè potser la donem per fet, no? Que sempre està allà i realment té molt més d'impacte del que nosaltres ens pensem.
I sobretot, jo què sé, pel·lícules de por, no? Algú molt concret, no? Que tu estàs veient una imatge, però ja amb la música, sensorialment, ja t'hi porta. Ui, aquí passarà algú, aquí no sé què, aquí no sé quants. Saps? I llavors dius, hòstia, imagina't una pel·lícula sense... No? Que important que és la música.
Hi ha molt poquetes pel·lícules que no tenen música. És a dir, hi ha les pel·lícules mudes, no? que també tenen música. Clar. I també t'acompanya una mica en tot aquest procés d'emocions, però és que realment té un poder... molt fort, vull dir, només amb la música ja saps, per exemple, les emocions per les que està passant el protagonista, no? Si s'estan recordant d'alguna cosa i està relacionada amb un fet anterior.
Correcte, jo particularment també quan la música en directe, no? En els concerts, no només els grups que t'agraden, evidentment, que ja sí que vols escoltar, ja vas per escoltar aquell grup en concret, sinó la música en directe, com canvia, no? Com canvia el veure els músics allà tocant, sentint la música que estan fent en aquell moment, no? Un concert, ja no et dic un Sant Jordi, un estadi olímpic, no? En la gentada i tot aquell clima que es crea. Vaja, a mi això m'emociona bastant, vaja.
Bé, el tema sembla força interessant i donaria per molt. Jo he portat un altre tema que he denominat alguna cosa així com viatges en el temps, però que té molt a veure amb el que em dius. I en aquest sentit, volia posar-vos una cançó. No sé si la reconeixes.
I tant.
Estem a 1984, un any amb reminiscències orwellianes, i els germans Auzerón ho petaven a la movida madrilenya amb Radio Futura. Aquest és el seu segon disc, el seu segon llarga durada, i concretament la cançó Escuela de Calor és el senzill que van fer de presentació. Jo, a la idea que tu has apuntat, Fran, de la vocació que ens porta la música, volia afegir les olors. A la ràdio és impossible transmetre olors, però potser fent una miqueta un esforç d'imaginació ens en podrem sortir. La idea és la següent. La neurociència, que és una ciència d'aquestes que estudia doncs, el cervell en profunditat, ens diu que les olors i la música es guarden en un racó diferent del cervell. De fet, hi ha tot un seguit de teràpies per gent amb Alzheimer o amb demència, etc., que tenen com a referència la música i les olors. No sé si us ha passat a vosaltres alguna vegada que en sentir una olor, de cop i volta et sents com transportat, de cop i volta, però com un flashback, no? Com un cop de llum en algun lloc. I aquesta era la idea, perquè a mi només em falta l'olor, evidentment aquí no la podré, però aquesta olor seria la del jasmí. Aquest jasmí em porta a un viatge que, més o menys en aquests anys en el que l'estava petant l'Oceron i família per Madrid, doncs jo estava per Tunis, per coses de feina, i de cop i volta em sento, cada vegada que noto l'olor del jasmí i sento Radio Futura, em sento de cop i volta traslladat a Sidi Bou Said, que és un petit poble que hi ha a la vora de Tunis i que té com a gràcia que els seus carrers són blancs, les cases estan totes pintades de blau, té uns cafès portats al mar i, sobretot, que la població està plena de jasmí. I llavors, jo volia preguntar-vos si sou capaços de recordar, ja hem parlat abans de les músiques i m'heu dit que sí, però també de les olors. Hi ha alguna olor que us porti de cop i volta, però com un plaf, com un cop de llum cap a algun record molt viscut?
En el meu cas, no és exactament un record viscut, però sí que el fet de sentir olors familiars sí que ho tinc bastant relacionat tant amb persones, el típic Axe, com... què més anava a dir? És que he conegut diverses persones, no?, que potser tenen un perfum molt espectacular.
Relaciones una persona amb un desodorant. Molt bo.
Certament,
està bé, està bé. Està bé,
exactament. Per exemple, quan va sortir el One Million d'una marca molt coneguda, clar, això, aquesta olor que és tan característica que va sortir fa molts anys i cada any la renoven, doncs també pot ser que et recordi alguna que altra persona.
A l'aftershave del vostre pare?
I amb aquest, no, amb aquest cas no.
Alguns, sí, aquest també, aquesta olor sí? També és com una mica característica de la persona que utilitza... Sí.
El Barón Dandy, sí. No? El Barón Dandy.
Bueno, sí, en el cas del meu pare podria ser el Barón Dandy o anteriores, però sí, o sigui, efectivament. Sí, no, sí. Sobretot el que volia és que fer-vos notar aquest element de referència, i és de que, per el que he pogut més o menys llegir i tal, l'olor es guarda en un racó específic del cervell, que al damunt sembla ser que no l'afecta ni la demència senil ni l'Alzheimer, de forma que es fan teràpies, aromateràpia, perquè la gent que estan completament allà, o sigui, que no reconeixen pràcticament a ningú, de cop i volta, i gràcies a una olor, notes que se'ls canvia la cara i són capaços com de transmetre una sensació d'haver recordat alguna cosa, no? Jo sí que ja dic, en el cas aquest concret de Tunis, per mi és molt clar i bueno, volia fer-vos-ho transmetre-ho per si teníeu sensacions similars.
És que això de l'olor es veu que està molt treballat ara, bueno, des del punt de vista de les empreses, perquè tu vas pel carrer, passes per davant d'un DIR dels gimnasos
molt bona aquesta.
I és que té aquesta olor que dius, aunque no l'hagis vist, literalment l'hagis vist, he passat pel costat d'un DIR. I això suposo que té unes tècniques de publicitat, sí. Bueno, de sentir olor, sí. És com que sento aquesta olor, tinc ganes de fer esport o em recorda... Llavors això suposo que està super treballat, no?
I certa botiga de moda, estareu d'acord, sobretot la Laia.
Sí, mira, justament estava pensant en això. Sí, quan tenia aquesta altra cosa que dic, el tema de les olors, també el tema de les marques. No vull dir ninguna en particular, però...
Sí, pots dir-la, no hi ha cap problema.
Típiques avingudes o el muy mucho, aquestes sí. És que fan una olor que dius, sí. Mare meva, m'ho menjava.
Això és marketing.
També hi ha unes altres que tu passes a certes botigues de roba i, o sigui, massa. O sigui, perfum, però massa. Sí, sí. Ja no ho trobo tan agradable.
Aquesta és allà dalt i la música...
Evidentment, com una festa.
Heu sentit parlar de l'olor a cotxe nou? Sí. Tu entres amb un cotxe nou i té una olor determinada. Sembla ser que això és un perfum. Sí, que el cotxe nou no fa cap olor. No. El cotxe no fa cap olor més enllà del plàstic. Que no tindria que... Però sí que la sensació d'olor de cotxe nou és una olor que fa que bueno, doncs els fabricants ho tinguin en compte i posin, doncs, no sabria si com un desodorant, o en el moment d'entregar-te el cotxe si li tiren una esprayada d'algun perfum determinat. Sempre en aquesta línia de... olors que tenen una certa rememorança en el nostre cervell i que l'associem a alguna cosa, no? Uh-huh. Tant pot ser, com el cas que jo proposava, doncs, d'un record viscut en un moment determinat i que, diguéssim, tornar a sentir aquella olor, i sobretot aquella olor i aquella música, eh? O sigui, en el cas d'Escuela de Calor i el Jasmí, algun estiu, allò que ha donat la casualitat que han coincidit els dos, la sensació és com la d'un flashback, eh? O sigui, però d'aquells molt potents, molt de pel·lícula, en el qual em veig a mi mateix passejant pels carrers de Sidi Bouzaïd, no? L'olor sola, doncs sí, també, efectivament.
Amb aquest tema, llavors, tu i jo avui hem tret dos màquines del temps.
Sense
la
voler,
música
sense voler,
i les olors.
Sense voler, efectivament.
Sí, sí.
El que passa és que hi ha un moment ara, d'aquí molt res, que els nostres patrocinadors ens demanen que volen sortir també a la ràdio. Llavors, jo diria que seria bo donar-los pas, no? Què et sembla? La teva factura de llum és molt alta. Estàs fent una mica de panxeta? Tenim la solució. electrodomésticosapedales.com. Per fer la bugada de tota la setmana, etapa del Tour de France amb el Galibier o el Tourmalet. Perfecte, com si fossis Lance Armstrong. Amb doping o sense, això a la rentadora li és ben bé igual. Un spring en Cavendish o Sagan i la secadora et deixarà la roba completament eixuta. Tota la informació a la nostra web, electrodomésticosapedales.com. També ens trobaràs a Instagram i Facebook. Posa't en forma mentre estalvies i el planeta t'ho agrairà.
Vols millorar el teu estat d'ànim, el teu cansament o la teva tristesa? Vols estar amb més energia? La nova solució que surt al mercat i ja és a les teves mans es diu Triptoton. Un compost amb aminoàcids i vitamina B que serà la teva solució i en només 48 hores ja notaràs els seus efectes. Triptoton, un comprimit al dia i miraràs sempre ben amunt i amb energia.
Tornant de la publicitat i insistint en el tema de les olors, però aquesta vegada voldria canviar una miqueta de registre i més que les olors parlem de les pudors. Què me'n dieu?
Fatal.
Jo que
jo que tinc un olfacte...
Justament.
Bueno, no sé si com els gossos, però quasi.
Sí.
I en seguida, o sigui, les olors me molesten moltíssim.
I en aquest mateix sentit que deia, jo abans tot el que hem parlat de tant de la música com de les olors era en plan positiu, però alguna pudor que et faci una rememorança especialment desagradable i que cada vegada que la sentis diguis, ui, una altra vegada això no.
Jo en el meu cas, per exemple, l'olor del clavegueram. Sí, va
no
haver una
ser,
època...
és el mateix que anava a dir, per favor.
Va
avui potser
època,
no diré res.
Una època en què justament en la zona on vivia estaven fent obres i una pudor. Però és que va passar mesos i mesos i mesos i allà ningú.
Sí, però ningú és que quan plou també és un moment que allò dius, bueno, no sé, que surt tota l'olor i és impossible estar-s'hi.
És que en aquest programa no només no discrepem, sinó que coincidim amb una olor concreta desagradable. Vull dir, això és ja...
És universal. La ràdio... és universal.
Sí. Bueno, home, hi ha l'altra olor tremendament desagradable, que és aquell senyor o senyora suat del metro. Mm-hmm. Que, bueno, en el meu cas no, perquè sóc una miqueta alt i no quedo per sota les aixilles del personal, però si no és una miqueta alt, tinc la impressió que en el metro o en algun transport públic ho deu passar com bastant malament, no?
Jo una de les olors que tinc més desagradables joves és la gent quan ara, des de fa dos anys, això passa pràcticament zero. Però abans de que tinguéssim mascareta, i visquéssim mascareta, aquesta olor de l'alè, el mal alè, la halitosis aquesta, això és algo que suporto bastant poc, sí.
Bé, però o sigui, això hi ha vegades que has de tenir en compte que no s'hi pot fer-hi res. O sigui, bueno, sí que s'hi pot fer-hi. Sempre
et pots
menjar, sempre et pots menjar un caramel de llimona o un xiclet de...
Sí, però el dolent és millor és que aquella persona no se n'adona que fa aquella olor. No,
normalment, penso que no te n'adones. I ho dic per experiència pròpia, en el sentit de que per un tema de medicació en un moment determinat em deien és que l'alet fa olor a medicina. Ja, però és que jo no me la sento. Llavors, aquí a vegades sí que s'ha de tenir en compte que, bueno, que potser sí que un petit toc amb el d'això, o donar-li un caramelet, no? Aquell que no vol...
D'una manera sutil, no?
Sí, però a mi més que pròpiament l'olor, m'interessava sobretot aquest element, no? O sigui, tornant al tema de la neurociència, de si, igual que les sensacions, igual que les olors bones, igual que la música bona, ens pot portar cap a un moment determinat de la nostra vida, la música dolenta, les olors dolentes, ens poden portar cap a algun moment dolent?
Sí, sí. Bueno, o alguna cançó que t'agradi i que et porti un record que no... Sí. O que et porti a pensar en alguna persona que ja no vas pensar-hi.
També,
sí, sí, correcte,
també,
correcte, també, correcte, també. Sí, sí.
Rememorances, no? Sí, podríem dir. Sí, molt bé.
Jo me'n recordo una cançó que em sembla que era de... Hòstia, ara no me'n recordo. Que el meu germà, quan les primeres nòvies que va tindre, que portava... Hi ha una cançó... sí, del, bueno, ara el diré d'aquí una estona perquè em sortirà. I s'escolta, la cançó es diu Moonlight Shadow.
Sí.
Ara no, l'artista em sortirà
Michael Field.
Vale? Sí, pues jo escolto aquella cançó i veig el meu germà amb 18 anys amb una noia. És que és increïble, és brutal.
Justament això és el que em referia. O sigui, aquesta rememorança que si aquella noia o el teu germà tinguessin alguna olor concreta, si ajuntessis les dues coses en un moment determinat, és el que jo denomino un viatge en el temps.
Sí, sí.
És de cop i volta... En el meu cas, em sento passejant pels carrers aquells de Sidi Bou Said durant un moment, o sigui, però és una sensació molt viscuda, molt, molt interioritzada. I en aquest cas que dius de la música i de la possible olor d'aquesta persona, doncs podria donar el cas que et passés el mateix. Si teniu l'oportunitat, us recomano que ho proveu alguna vegada. Intenteu buscar alguna olor o alguna d'això i sentireu com bueno, que és com això, com... flashback, allò que passa a les pel·lícules, no? Que de cop i volta veus el personatge que ha perdut 10 anys i està caminant per no sé on, doncs és exactament la mateixa sensació, no? Jo crec que aquest tema el podríem donar ja per acabat, ja que hem parlat de males olors, no cal que aprofundim gaire més, no? Així és que la Laia ens havia dit que ens parlaria de tendències...
Sí, no sé, exactament.
No sé si seran tendències d'olor. Ho dic perquè, sense posar-nos d'acord, hem aconseguit que els temes hagin
estiguin
donat una
tots relacionats.
Sí, correcte.
Sí, sí, sí. Bueno, en aquest cas, no és d'olors, però ara us explicaré una mica. Per a tots els oients intrigats per saber què és el que es porta ara, què agrada i què no, i comentar una mica si ens agrada o si en canvi és totalment un desfase, aquí us porto aquesta nova secció anomenada Seguint Tendències, on parlarem de tot tipus de modes, en aplicacions, en events, en pel·lícules i sèries, famosos, etc. I avui, concretament, us porto tendències en moda, ja que comencem l'estació de l'any, la primavera, i és una mica, doncs, comencem una altra vegada amb tota la vestimenta, potser una mica de canvi d'armari i de més, no? Llavors, he triat, així una mica, les cinc més destacades que he trobat. Llavors, la primera... tendència de moda destacable és el color block o color blocking, que per explicar-vos una mica... Yeah. Perquè,
Engarna?
Sí, suposava una mica això, no? Que no se sabia aquesta paraula, que és color amb força d'expressió. És a dir, una persona que pugui portar, per exemple, un vestit de color blau fort, amb una jaqueta de color groc i amb unes sabates de color rosa. Que tu al principi pots dir, ostres, no? Que sempre ens han educat de que s'ha de combinar una mica el tema dels colors, i això és totalment el contrari. Portar una cosa de cada color i a sobre hi ha pan. Què opineu? Alguna vegada ho heu portat?
No.
A mi m'agrada com li queda a certa gent quan ho veig, però jo portar-ho... ho penso unes quantes vegades i potser no m'ho acabo de posar. El que sí que em poso de tant en tant són jerseis o elements com molt fluorescents. Això sí, algun element que destaqui, però...
Un en particular, no? No una, quatre però vegades.
Una cosa és això i l'altra és començar a posar... aquí colors i diverses combinacions de colors com superllampants. Per mi, m'ho penso. En altres persones, potser trobo que li queda bé.
El que es pot dir que és una mica un punt a favor és que no barreja el tema dels estampats. És a dir, es focalitza més en el tema del color i de les textures.
És que clar, hem començat bueno... a posar estampats també i ja allà no hi ha qui ho salvi, eh?
Una bomba de color, de tot, de creativitat, totalment. Jo el que sí que ho havia vist més en cerimònies, tipus casaments, no? Que sempre hi ha, no sé, algú que porta un barret d'un color i un vestit d'un altre... Però ho trobo bastant interessant, sí. Potser ho provo, potser ho provo.
Jo a títol personal el que sí que et diria que m'ha passat a partir de l'estiu passat, perquè vaig trobar una botiga determinada, i és que he procurat sortir de la meva, del que denominaríem la meva zona de confort de roba. O sigui, allò, tejanos i una camisa i va avante. No. De cop i volta vaig arribar a la conclusió, o el company de la botiga em va fer arribar a la conclusió de que aquelles camises de quadros, doncs, bueno, que podia portar altres tipus de camises, de que aquells pantalons tejanos de sempre podien ser també d'un altre tipus, i em va costar molt acceptar-ho, em va costar molt entendre-ho, no m'hi sentia, no m'hi veia, i reconec que ara en aquest moment m'hi sento més a gust. Llavors ha estat un canvi com de paradigma, no? O sigui, d'allò de tenir un... Ja fàcil, pues, tenir tres tejanos i saps que pues, el dilluns en toca un, el dimarts un altre i el dimarts un altre, i així cada dia, a tenir pues, pantalons de diferents colors, camises que no totes són camises a quadros, que és el que portava, sinó camises de diferents colors, i a poc m'he anat fent. Ara bé, d'això a portar una camisa o una americana de color vermell o uns pantalons de color verd, doncs no, encara no. La meva zona de confort encara és una miqueta limitada.
Però color vermell no és tan atrevit, no?
Per una americana.
Com?
Per una americana.
Ah, bueno, però bueno, és jo, només un element.
Jo el més que tinc de color vermell és una jaqueta de muntanya, que clar, com a element de muntanya que és de color vermell, perquè molt bé, però vaja, com a americana
no
m'atreviria. No,
home, també t'has de trobar, no? Perquè sí, també és una mica una forma d'expressió de tu mateix, no? Llavors, t'identifica d'alguna manera.
És que busques una mica la singularitat, no? El ser diferent a la resta, perquè avui en dia, entre els Zaras, els Mangos i, perdoneu per les marques, i tot això, tothom va vestit igual. Llavors, suposo que, com tota la vida, un busca ser una mica diferent. El més atrevit doncs es posarà l'americana d'un color o el jersei d'un altre, i tal, però clar, suposo que instintivament molts busquen no ser com tothom, no?
Hi ha gent, sobretot personatges mediàtics, que estan utilitzant aquest element com a diferenciador. Jo estic pensant en el, em sembla que es diu, Salamartí.
Sí, Salamartí, l'economista.
De l'economista, sí. Que les seves americanes són importants. I una sèrie de personatges, de reportatges que he vist de viatges a la segona cadena de Televisió Espanyola, que crec que utilitzen com a referència pues, uns pantalons de color verd llampant, una camisa de color rosa molt escandalosa i en un moment determinat un barret de color groc. Però segurament en aquest cas són personatges mediàtics que estan utilitzant aquests elements com a element diferenciador. Sí,
com a personalitat.
Per marcar una personalitat. No?
Correcte, sí.
No sé si això, i no sé si la teva secció aquí anava en això, és si aquest tipus de vestit acabarà creant tendència i tots anirem de colorines pel carrer. Jo tinc la impressió de que no.
És que clar, també una mica fins quin punt vol diferenciar-se la gent, perquè el tema de les tendències, o sigui, jo he vist persones amb no sé, la mateixa samarreta, no?, o el mateix tipus de barret, que dius, bueno, que els podries confondre per al carrer, de dir, ostres, pensava que era la meva amiga, però no, però és una persona totalment diferent.
Si tots ens diferenciéssim, llavors lo normal seria anar de fosc. O sigui, lo estrany seria anar de fosc, no lo normal. O sigui, si tothom n'és de colorins, lo que seria... Ara us posaré un exemple. O sigui, en un moment determinat, per qüestions de feina, amb un grup que portava de nanos joves, hi havia un nano que anava amb corbata. evidentment, això amb nanos de 13, 14 anys, aquell nano amb corbata era estrany, però en realitat anava amb corbata, o sigui, el més clàssic del món. Pues, el més clàssic del món era el més raro en aquell moment. Llavors, el que vull dir és, si tots anéssim amb americanes de color vermell, groc i colors fosforitos o llampants, el tio que anés amb una americana blava i amb una corbata seria el raro. O sigui, seria el que es donaria a conèixer, seria el que tindria la tendència rara, no?
I una altra cosa és, i de vegades no ens donem compte, és com parla la nostra roba que portem de nosaltres mateixos. Només amb una ullada, més o menys, doncs, com el que portes a sobre, com diu de tu i quina informació dona de tu a la resta. És superimportant això també.
La mass media, els mitjans d'informació, els mitjans de comunicació, creen una tendència expressament? Tu que has proposat el tema, Laia? Tu sí. Creus que, o sigui, en la línia del que deia el Fran ara, o sigui, aquestes gorres que s'han portat, que han portat els raperos durant molts anys, això ha creat una tendència o això morirà igual que va aparèixer?
Jo crec que va per èpoques, que és molt variable,
és que
però igual que...
Les tendències són això, no?
Igual que els pantalons de campana que venen i van.
Hòstia, sí. Es porten clar. Pantalons de campana?
Sí. Oh, i tant. Ahir mateix em portava uns.
Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, com a noia, hòstia, com a home, jo ara en aquest moment, i segurament n'he portat, se'm faria francament estrany amb un pantaló de campana.
Tornant a estar.
Sí.
Bueno, sí, els nois porten més rectes, no? Que no estan acampanats,
home, no
però
tan,
més... Amb...
No tan pota d'elefant,
no tant com Los Ángeles de Charlie, no? Que la sèrie de Los Ángeles de Charlie que anaven amb aquells pantalons de campana,
noies,
però quasi, quasi.
Jo crec que les noies sempre heu tingut més varietat que no els homes, eh? O sigui, d'entrada sí. Només pel fet de poder-se posar una faldilla o un pantaló, aquí hi ha diferència. També és cert que un tio es pot posar una faldilla. Sí. Però ja seria més estrany.
Tenen més recursos. En
exactament, sí, justament, recursos, la paraula és aquesta, més recursos. Sí,
i jo crec que bueno, ara també hi ha una mica de difusió, o sigui, de semblança, no?, entre els diferents gèneres. Correcte. És a dir, que no totes les noies sempre van a lo clàssic de diferenciat, no?, de dones o d'homes, sinó que és una mica barrejat i bueno, les diferents... sexualitats o...
Ja que parles de tendències, una cosa sí, que vaig veure l'altre dia i que jo he estat intentant esbrinar, veig homes amb les ungles pintades de negre. Vol dir alguna
cosa? Últimament,
perquè només de negre,
sí.
Eh? Sí, no, sí, no veig homes però amb les ungles pintades de vermell o de... No, homes amb ungles pintades de negre i molt sovint van amb un skate. No sé si és una marca de... No sé si és una marca de...
No crec que tingui...
Crec que és una tendència, no. Més.
Sí, és més una tendència, no té un significat que tingui
no
això de...
No són les ungles brutes, eh? És que, o sigui, és que se les han pintat
també,
de negre.
També,
és esmalt.
Vull per l'esquei, perquè crec que embruta les ungles, eh?
Sí, no? Com una excusa.
Sí.
Doncs no? Sí, mira, i ara seguim amb el número 2 que m'havia apuntat, que és no. La roba afecta pell. És a dir, no roba realment que sigui d'animal, sinó que tingui l'efecte.
Afecta pell.
Que això diuen
o sigui,
que et fa semblar més jove...
Els pantalons de leopardo? Uau! Déu-n'hi-do!
Aviam,
o, per exemple,
diuen?
Com si fos...
Que fa semblar més jove?
Sí, diuen que fa semblar més jove. Per exemple, les, no sé, una jaqueta, no? D'aquestes de cuero.
Ah, vale, de cuero. Perdona, és que ara és quan has dit de pell.
M'han no, anat cap al...
O de cocodril, no?
De,
també,
sí. M'han anat cap al leopardo. Bueno, no sé...
Doncs sí, jo crec que sí, i tant. Però o sigui,
canvi...
et poses una jaqueta d'aquestes que diuen motera, la jaqueta motera, i jo crec que et dona un toc juvenil.
Però fixeu-vos que les jaquetes de pell, sobretot amb un tall molt clàssic, havia estat relacionat en un moment determinat amb un tipus de persones serioses. O sigui, i penso en les jaquetes de pell... la jaqueta de pell. Si parles de la jaqueta de motero, efectivament, la jaqueta de motero fa més jove, a pesar de que t'he de dir que no és gens còmoda. O sigui, és una peça de roba incomodíssima, perquè és molt farragosa, és molt feixuga, excepte que ara hi hagin peces de pell més portables, no ho sé això.
Sí, no? Com sintètic, però igualment jo bueno, sí que n'he portat de pell sintètica, i realment la mateixa incomoditat, sincerament.
Sí.
Jo prefereixo algunes que tinguin així com pelito falso per dins, que t'arropi una mica i no sigui tan així més plàstic, que sembla.
Més dur.
Sí.
Del que se'n denomina streetwear, o sigui, de la roba de bueno, o sigui, en el meu cas, jo molt sovint porto coses de muntanya, perquè faig muntanya com a esport, i molt sovint em quedo amb el forro polar posat, em quedo amb uns pantalons que perfectament són els que he fet servir per anar a muntanya. Això seria una tendència o no?
Jo crec que això és més comoditat, no? No ho segueixes tant per al fet de que la gent ho porti, sinó que per al fet d'anar a córrer o a caminar, en el teu cas, doncs ja t'ho agafes per comoditat, perquè t'agrada.
O sigui que la roba de tendència no és còmoda.
Depèn.
Jo crec que sí, però en el cas que ens proposes, penso que no ho has fet per seguir ningú rol o ninguna tendència que hagis vist en altra gent.
Aquí sempre hi ha dubtes. O sigui, et dones compte que sovint la gent del teu voltant o la gent més propera a tu té un estil de vestir relativament similar al teu. No diré que exactament igual, però per entendre'ns. O sigui, jo no tinc al meu voltant, ara així pensant-hi ràpid, ningú que vagi amb americana i corbata. Lo qual em fa pensar que tota la gent que està al meu voltant tenen un estil de vestir relativament similar amb el meu. No sé si és una particularitat meva o li passa o us passa també.
Doncs mira, en el meu cas tinc una mica bastanta varietat. En les meves amistats no tinc ningú que justament vesteixi com jo. No sé si jo segueixo molt les tendències o no, o d'alguna forma inconscient. Però sí que, per exemple, l'altre dia vaig estar amb una amiga que justament vesteix tot el contrari a mi. I m'agrada una mica la varietat de mirar altres i dir, mira, doncs això no portaria o així sí, i potser també m'ho compro. I seguint amb això, anem al tercer punt, que és el pantaló més vestit per sobre. És a dir, venim de la samarreta per sota del vestit i ara tenim els pantalons per sota del vestit. Què hi penseu?
Pantalons per sota del vestit.
Sí, exacte.
Això em recorda a un estil, a una tendència que es portava potser a finals dels anys 2000, principi, a finals dels anys 90, principis del 2000.
En el cas dels homes, però la samarreta per sobre o la camisa per sobre dels pantalons dissimula la panxa tremendament, amb la qual sempre va bé, o sigui, excepte que estiguis...
Punt positiu.
Excepte que estiguis embarassat, que llavors ni posant-te la camisa per sobre...
No té igual que esté de moda o no, però jo la llevo, no?
La camisa per sobre dels pantalons, sí, a mi em sembla que bueno, pues, dissimula una miqueta, no? Que sempre, bueno, sempre està bé. Però sobre del el vestit per sobre de la faldilla no et sabria dir si...
Jo ara mateix la tendència d'ara és una tendència que hi ha ara, no? Estem parlant?
Sí.
No l'he vist
jo
encara.
Jo no l'he vist tampoc.
Per la pròxima primavera, és a dir, el que s'està veient una mica com el que ve, el que ens
doncs
hem de preparar
decepció,
per...
Quina decepció, Laia. Quina decepció. No pot ser.
Doncs mira, jo en el meu cas no m'acaba d'agradar en el sentit de que una mica la comoditat, no? Si ja tens un vestit o ja tens una peça de roba, per què ficar-te una altra per sota que et doni encara més calor, no? Llavors anem en els altres dos que ens queden, les altres dues tendències que tenim. La penúltima és l'estampat de flors, que ve una mica així relacionat, no?, amb el tema de la primavera que comentàvem, vaja. Què penseu de les flors? Ja estan molt passades?
No, jo crec que la primavera les flors donen alegria.
És el que toca, no?
Sí, dona alegria.
Jo en aquesta nova tendència que us deia de fora del meu zona de confort, tinc una camisa de flors. No sé si m'atreviré a posar-me-la per aquesta primavera, però de moment la tinc. No sé.
Dona un aire fresc, no? Ja dir, bueno, ja està venint l'estiu, no, el caloret...
Arrela amb l'estació, o sigui, d'això. El que sí que està clar, i abans d'acabar, és que avui hem viatjat amb tres màquines del temps. Amb l'oïda, amb l'olfata i amb la vista, perquè depèn de quina persona vegis pel carrer, realment estàs viatjant amb el temps.
També. Sí, senyor. Doncs em sembla que ens queda un tema pendent, però tindrà que ser per la propera vegada, perquè mana el temps i el temps ens està ficant a sobre. O sigui que jo voldria sobretot agrair-vos a tots aquesta feina que hem fet. Fran, Erika, Laia, jo mateix, que em dic Ricard. Per cert, no m'he presentat, em dic Ricard. I sobretot la col·laboració inestimable del nostre profe, el Joan Enric Vidal. Gràcies a tots, especialment a qui ens hagin seguit per la ràdio, i esperem retrobar-nos ben aviat.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Bona nit.